Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'escola La Farga deixarà de rebre el concert econòmic de la Generalitat a partir del curs 2026-2027. Així ho ha notificat el centre a les famílies a través d'un comunicat al qual ha tingut accés Cugat Mèdia, en què han explicat que a partir del curs indicat el centre continuarà sent una escola diferenciada, tot i que pugui implicar la pèrdua del finançament públic. Una decisió que, tal com diu el comunicat, els permet garantir el seu projecte educatiu. L'escola La Vall, ubicada a Bellaterra, però que rep molts alumnes de Sant Cugat, també ha optat per aquesta decisió. La lloba llepassang dels Diables de Sant Cugat, la segona bèstia creada per la colla santcugatenca, és la protagonista d'un dels capítols del programa que 3CAT estrena aquest divendres sobre mitologia catalana. En total, el programa compta amb 8 capítols de 25 minuts conduïts per Neus Rossell i amb la col·laboració de l'historiador i periodista Enric Calpena i la il·lustradora Laia Valdebey. A més de la lloba dels Diables de Sant Cugat, en la primera temporada, el programa parlarà també del Basilisc de Mataró, la bruixa Maranyota de Solivella, la filoxera de Sant Sadurní d'Anoia, l'àliga bicèfala de Tàrrega, el drac Nomar de l'Hospitalet de Llobregat, la tarasca de Barcelona i el gall Abraxas de Palau-solità i Plegamans. I l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, coneguda popularment com l'ACTIC, es torna a fer a Sant Cugat. Des del 6 de febrer passat, la Biblioteca Central Gabriel Bar Ferreter és centre col·laborador i ofereix dues places els dijous al matí per fer la prova de competència digital de la Generalitat. En el passat, la ciutat ja havia tingut dos centres més que oferien aquest servei, però estan donats de baixa temporalment, segons han confirmat des del Servei d'Inclusió i Capacitació Digital a Cugat Mèdia. L'editorial santcugatenca Veles i Vents Edicions ha publicat el seu primer llibre, que ja es troba a les llibreries. Es tracta de la lluita pel domini de la Mediterrània, la gran expansió catalana del 1200 al 1500, de David Abulafia, traduït al català per Oriol Ràfols Grifell. Un llibre d'història de la Baixa Edat Mitjana que abasta tota la Mediterrània occidental, però alhora molt centrat en el món català i de la Corona d'Aragó. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, Sara Vella i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous, 13 de març, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, avui amb Toni Ramon, Ferran de Juan i Eva Tataret. I afegirem una mica d'informació i coneixerem tots els detalls de l'inici de la campanya de provisió de fer foc al bosc de la mà dels agents rurals. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Parlarem de Sol Palvià i de com treballar-lo amb la fisioterapeuta Kate Capó. I afegirem una mica d'arts escèniques i sabrem com s'impulsa la programació artística de la xarxa de centres culturals polivalents. I per acabar, en l'espai musical de la setmana coneixerem els projectes de l'Escola Municipal de Música i Conservatori de Sant Cugat, de la mà del seu director, Roger Roca. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades. We'll be right back.
Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el nou projecte de llei de prevenció de consum d'alcohol entre menors que ha aprovat el govern espanyol. La norma prohibeix la publicitat de begudes alcohòliques en bars, terrasses, a menys de 150 metres d'escoles, hospitals o parcs infantils. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Toni Ramon, director de l'Ateneu, el Ferran de Juan, vicepresident de la Junta de la Unió, i l'Eva Tataret, mediadora literària. Molt bon dia, benvinguts, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Anem a posar una mica en context a l'audiència. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei de prevenció del consum d'alcohol per part dels menors, que, entre d'altres coses, prohibeix la publicitat d'alcohol en un radi de 150 metres dels centres educatius, sanitaris, de serveis socials i parcs infantils. Aquesta prohibició entrarà en vigor un any després de l'aprovació de la llei al Congrés i inclou les begudes sense alcohol, però no afectarà les situacions anteriors a l'aprovació de la llei ni la publicitat de begudes fermentades de menys de 0,5% del percentatge de 0,5% d'alcohol, com serien les kombucha. Com valoreu aquesta iniciativa del govern espanyol per regular, de fet, el consum d'alcohol entre els menors, que, de fet, tenen prohibit aquest consum? No sé si creieu que és necessària aquesta llei i si serà efectiva per aconseguir aquest objectiu que, de fet, treballa sobre una norma que ja existeix, que és que els menors no poden beure alcohol.
A veure, tots coneixem, no, els riscos del consum d'alcohol, i més si van associats a edats molt petites, no? O sigui, amb dades que ens estan donant, no, de que els joves de 14 anys doncs ja estan consumint alcohol. Per tant, és una campanya, jo crec, que necessària. Efectiva no ho sabem, perquè la bola de vidre no la tenim, però de la mateixa manera que quan es va actuar amb el tabac i també es van aplicar mesures d'aquest tipus, no?, d'allunyar, primer de començar a prohibir els anuncis, després allunyar els espais de fumar o que no es pugui fumar en un parc infantil o a les portes d'una escola, etc, etc. Fins i tot ajuda que els grans prenguin consciència, i de la llei del tabac en traiem, no?, que molta gent va deixar de fumar, perquè ja no només és una prohibició, sinó és prendre aquesta consciència dels riscos per la salut. Doncs jo crec que la llei necessària i benvinguda, efectiva, doncs no ho sabem, anirem veient a poc a poc quins són els seus efectes.
Bueno, jo crec que hi ha una permissivitat, no?, amb el tema de l'alcohol, i jo crec que l'Estat s'ocupa, no?, també, i està bé que és el que em deia en Miquel Toni, no?, que aquestes lleis afavoreixen, no?, pensar-ho, però, o sigui, hi ha un àmbit, clarament, que és l'àmbit familiar, aquí. O sigui, com és la família, de, no?, els pares, no?, de permissius quan un fill menor torna begut a casa. O sigui, és sí, és al·lucinant, no? Es dona com per suposat que si surten, beuen, no? O sigui, estem deixant, no? O no penalitzant, diríem, una cosa que és, un acte que és il·legal, perquè els menors no poden beure. Llavors, aquesta part de la llei, no?, que diu que allà on hi hagi menors, els adults no poden beure... Clar.
No parla de les cases, per
clar,
això,
no,
perquè
cases,
no es pot regular,
no, però, clar, llocs,
però seria un altre entorn.
Clar, però els llocs on estan, o sigui, si hi ha un espai que conviuen per l'activitat adults i menors, si hi ha una festa, els menors no poden beure en excés, entenem, eh? Arribar a estar borratxos, diguem.
O sigui, els adults.
Els
menors no
els
poden
menors
beure.
No poden, però és que els menors...
I en excés ni sense.
Clar, els menors, o sigui, no... Però això ho normalitzem. Amb activitats que hi ha, que conviuen, diferents edats, es normalitza això. I llavors això és un... Bueno, jo crec que això és ens ho haurem de fer
fa
mirar
pensar,
molt,
no?
Molt, perquè, no?, encara que hi hagi gent que... No, que el col·lectiu, no, tens que anar i dius, ei, no pot ser, no? És igual que els joves veguin. És que no poden estar, o sigui, o fem, com es diu això, o fem horaris diferents, no? Aquí acaba la festa de la canalla i ara comencen els grans. Però, ostres, jo crec que és un tema social, eh? Ens ho hem de fer mirar com molt.
Ara ho abordarem, Ferran.
Bé, jo crec que la llenya és necessària. El que passa és que jo vaig un pas més, tal com diu el Toni, que ja ho veurem. Jo estic convençut que no tindrà l'efectivitat perquè l'alcohol està massa introduït a la societat, vull dir. La llei del tabac, el que s'ha aconseguit és que amb els locals públics no es fumi, però fora d'aquí la gent jove continua fumant i molt.
Ara hi ha el problema dels vapers, no? Que seria la situació paral·lela al tabac.
L'altre, un dia vaig anar a buscar jo el meu net aquí a Can Mates, al parc de...
Al turó de Can Mates.
Al turó de Can Mates, que surten ara i es concentren allà. I jo sóc una persona molt oberta, però jo vaig sortir esgarrifat, de veure nenes, i dic nenes perquè jo no sé el per què, però estic veient que estan bevent una mica més les dones ara que els homes. No sé si hi ha alguna causa o no, però nenes de 12 anys amb coma, vull dir, borratxes, així, amb totes les paraules. Llavors, la llei aquesta, si tu pots anar avui dia amb un comerç d'aquests de 24 hores i et venen a l'alcohol. Vull dir que tenen molta facilitat. Vull dir, tu ja pots anar al darrere de que no beguin i a casa intentar, que també és un problema, perquè qualsevol celebració que hi hagi, el primer que treus és el cava i el vi i allà estan a la taula els teus fills o els teus nets, i és molt complicat dir, pues avui ho farem només amb Fanta o amb aigua. És molt complicat, vull dir que ho tenim molt introduït. Bueno, jo la llenya, i tant que tenen que posar llenys. Efectivitat, jo sóc molt pessimista.
No, però la prohibició, per la prohibició no resol res, això és evident, eh? Ara, una prohibició amb una sensibilització i una educació darrere hauria de ser el camí, no? A més, a veure, que estem en un país de vins i de caves, i per tant és difícil deslligar cap celebració o cap àpat, allò de diumenge, per entendre'ns, amb una copa de vi, cava, etcètera. També és veritat que ha d'anar acompanyada d'una conversa amb els teus fills. Tampoc pots deixar-ho tot en mans de no, està prohibit. Clar, perquè està prohibit i amagar el cap sota l'ala és el que ens ha passat durant molts anys, no? Als centres de les ciutats hem matat la nit, hem prohibit la festa, o sigui, la impossibilitat de la convivència de festa i descans doncs ha fet que tanquem els ulls, ho enviem tot al polígon industrial del costat del municipi, i per tant, com tot el que passa allà no ho veiem, és com si no succeís.
Sí, però llavors... tota la canalla, que, bueno, canalla dic perquè són menors, bàsicament, que veiem des de l'estació del tren, baixant per la Rambla del Celler, bevent pel carrer fins que arriben al lloc on queden, no?, per escoltar música, per ballar, el que sigui. O sigui, tot aquell recorregut és públic, ho estem veient tots, eh? O sigui, que això demanaria una reflexió. I jo no sé tu, però jo no he llegit a cap lloc, no?, una nota dient, ei, heu observat que tenim molts nois bevent tal qual al carrer?
Hi ha queixes al carrer Vallès, a l'Avinguda Cerdanyola, però més pel soroll.
Clar,
que no pel consum.
Però no pel fet... Ah, això me refereixo.
L'afectació.
Que t'he tallat.
No. I acabo, però jo crec que és el que us deia, no? Vull dir, la llei per la prohibició per prohibició no funciona. Això és evident. I en tot cas, hi ha un problema d'haver matat aquesta festa i d'aquesta nit. Amb això no vull dir que nosaltres no fóssim abstemis, no estic dient això, no. En cap cas. Però el fet de tenir uns certs locals al centre de la ciutat que et permetien anar d'un lloc a l'altre, que els preus no eren els que després et trobaves en una discoteca, tot era, diguéssim, com a mínim més tranquil. No, torno a dir, no abstemi, no ens enganyem.
Potser vols dir que el fenomen del botellot dels últims anys no era tal.
Clar, enviar l'oci fora dels municipis, al final el que ha provocat és això, bars, musicals, discoteques, etc, amb uns preus per copa bastant elevats.
Que obren més tard, també.
I promous un consum d'aquests nois i noies, ja els veiem passar amb les bosses de plàstic, amb totes les begudes, i a més és un consum que és molt elevat i a més molt ràpid, perquè el fan abans d'entrar a la disco. Com els preus són els que són, doncs bevem a fora. Per tant, és un consum elevat i ràpid. Doncs això
i dolent.
És fatal. I dolent.
Perquè, i mal preparat, perquè tu et prepara una copa un barman i posa una quantitat d'alcohol.
Compren
te la prepares
un alcohol
tu,
de baixa qualitat, que és el que venen amb aquestes botigues, vull dir, alcohols de baixa qualitat.
O que es pot pagar la gent jove, no? Mm-hmm.
Que es poden pagar, vull dir...
I que també, mira, l'altre dia també llegia en algun lloc, no? Els espais per poder estar i quedar, no?, amb gent, sense l'obligació de consumir. Vull dir que si tu tens un local per estar i quedes amb 15 persones, potser tots 15 no veuran i no tenen l'obligació d'anar bevent tota l'estona per poder estar allà. No? És una mica el que deia el Toni. És veritat que si posem una responsabilitat, però jo crec que la societat hem de fer, o sigui, aturar-nos i pensar una mica què està pensant amb aquesta, això, aquesta permissivitat amb això, amb els estats etílics de joves
primers,
que fa molta
molt. Els primers també som els grans.
Ara ho abordarem.
Jo sempre dic... quan un és alcohòlic?
Ah, aquesta
quan
bona.
Un és alcohòlic? Jo no tinc... És igual, amics.
Doncs els homes quan prenen més de 5 begudes alcohòliques al dia i les dones quan en prenen més de 2.
Sí, clar.
Per una qüestió de metabolisme.
Però tu parles amb una persona que tu veus que al dematí se'n va esmorzar, després de l'esmorzar es pren el seu carajillo. A l'hora de dinar o abans de dinar es prenen la cerveseta, a l'hora de dinar es prenen el vi. I tu sumes tot el que al cap del dia i aquesta persona és alcohòlica. Tu parles amb un adult i li dius... tu saps que tu ets alcohòlic? Què dius, home? Mm-hmm. Tu estàs boig.
És que ningú s'ho vol sentir a dir,
clar,
no?
Clar, i tindríem que començar amb nosaltres, els adults, per entendre quin consum fem de l'alcohol.
Aquesta seria una bona campanya, eh? Com valorar...
Sí. Clar, però és el que dèiem a l'inici, no? Al final la llei ens permetrà o ens hauria de convidar a fer aquesta reflexió, no? I parlar de les conseqüències d'aquest consum tan elevat, no? Mm-hmm. I en el cas de l'entorn familiar, que també hem anat dient pinzellades, doncs, bueno, també serveix per parlar-ne, per mesurar-ne i valorar amb els fills què és el consum. I sobretot, com deia, no amagar-ho. El fet de prohibir no parlar-ne no vol dir que ells, quan surtin de casa, no s'ho trobin. Sí, tant, és un tema que hem d'abordar.
Sí, sí.
Perquè no parlem del consum de... esmorzes normal, sense prendre res, i a l'hora de dinar o a l'hora de sopar, sopes amb una copa de vi. No estem parlant d'això,
que és normal.
Parlant d'un excés.
Que,
no?
Que és normal en el consum d'alcohol, no? Perquè els metges ens diuen que l'alcohol és perjudicial per la nostra salut. De fet, hi ha unes taxes que apuntàvem abans que indiquen que tens una addicció a l'alcohol. Però ningú es fa aquesta radiografia o poques vegades pensem o fem aquesta reflexió, que, com diu el Toni, potser aquesta llei ens dona l'oportunitat de reflexionar si, com a societat, tenim normalitzat el consum d'alcohol. Som una societat mediterrània que, quan fem moltes coses en companyia, és menjant i a vegades bevent, no?
Jo crec que és com més el consum excessiu d'alcohol, no? Jo crec que estem aquí, a l'excessiu, el que et porta a perdre el control.
El problema és la ratlla,
no?,
de l'excessiu. No?
Bueno,
sí, després també hi ha un tema econòmic, eh? Vull dir, quan parlem de si arribarà a prohibir-se la publicitat, entrem en un tema econòmic. Avui dia encara estan sortint per la televisió les caves de no sé on, el millor vi, tal i qual. Si això us treu...
No, la publicitat no estarà prohibida, sinó en certs entorns on...
Com en fem el tabac.
De fet, jo recordo quan era petita, quan veia, per exemple, la Fórmula 1, els cotxes que estaven patrocinats per tabacs i alcohol. Això està prohibit, no? I tampoc ha passat res. O quan va sortir la llei de prohibició del tabac, que es va prohibir fumar en interiors de restaurants, espais públics, al voltant de... També hi havia gent que es va posar les mans al cap, al sector de l'hostaleria... Si a poc a poc anem prioritzant el que és la salut pública de l'interès del privat i fent consciència de què és salut,
sí, sí.
No,
i que,
potser
i que
avançarem.
La llei del tabac, per donar una nota d'optimisme, ha sigut efectiva. Tothom deia això, no, això és impossible. O sigui, entrar al bar i que no hi hagi fum, això no ens passarà mai. Doncs passa.
I no fa més, tant, eh?
No fa tant. I a més a més ha canviat hàbits domèstics. O sigui, jo no he sigut fumador mai. Per tant, jo aquí sí que no he tingut canvis. Però sí que el que veig és en els sopars amb amics que abans es fumava a taula. Ara els amics s'aixequen i van a fumar fora, sense que ningú hagi hagut de dir res. O sigui, per tant, jo ja he deixat de ser fumador passiu, per entendre'ns.
Ara ens falten les terrasses.
Aquest hàbit ha anat canviant, sí, i llocs on hi ha aglomeracions, etcètera. No? Vull dir, un concert de festa major, s'ha de fumar o no s'ha de fumar? Quan estem tots apinyadets davant d'un escenari.
Els camps de futbol s'ha prohibit, vull dir... I el camp de futbol estava... estava...
aquells
a l'aire
puros
lliure. Vull dir que quan et marca un gol i et fumaves el puro... Això...
Te'l fumaves tu i el cent que tenies al costat.
Bueno, però en un camp de futbol encara, però dintre d'un restaurant era més... Era
bueno,
més...
I a vegades ara no es passa que veus alguna sèrie d'aquestes que són com antigues, no? I clar, la gent fumava a tot arreu. És com no? A dintre de classe...
Els que érem fumadors fumàvem a tot arreu. Jo he fumat en un cine,
No, era... Es queda com... Xoca molt, eh?
Jo me'n recordo...
A la universitat, a la ràdio...
I jo entrava a classes a la universitat amb el cigarro i el got de cubata, eh?
A la Ferran.
Ara ja...
Això, econòmiques...
Això es dedica a l'artisteo, que ja ho tenen, els artistes.
Doncs hem avançat.
Hem avançat.
Hi ha esperança. Una de
la... hauríem de saber què hi ha dins de les ampolles d'aigua que no són transparents.
Sí. Aquestes que són opaques, eh?
Sí.
Jo us el deixo tastar,
que
si
teniu
voleu.
Aquí a la ràdio.
Només hi ha aigua, a la font només hi ha aigua. Un d'aquests entorns on a vegades hi ha aquest conjunt de persones adultes i persones joves són els espais on es practiquen esport, no? Les extraescolars, els esports federats de la vins, de juvenils, de gent més jove, on hi ha el bar. No? Parlem de camps de futbol, camps d'hoquei, pistes de bàsquet... Seran aquests espais on també hi hagi menors, o el bar del gimnàs, per exemple, on es fan activitats extraescolars, també el cas de la piscina, per exemple, no? On es prohibirà aquest consum d'alcohol. Això afectarà d'alguna manera aquests espais? Ho normalitzarem bé? La gent s'hi adaptarà? Hi haurà recel també per part de les persones que gestionen aquests bars? No es cobra el mateix d'un combinat que d'una ampolla d'aigua o un bitxí?
Sí, clar. Bueno, jo suposo que també ens acostumarem, no? Mm. Al principi costarà, vull dir, perquè lo normal és si vas a veure un partit por ahí i et surten que hi ha la botifarra, que et fan allà a la braç i tot això, lo primer que fas és demanar-te una cervesa, perquè això amb aigua ja em diràs tu. Però suposo jo que si està prohibit pues no tindrem més remei, no? O ens portarem la pataca, eh? Jo no sé si tornarà a sortir...
Estarà prohibit consumir-ne, no només comprar-ne.
Bueno, però tu no saps, no?
La meva ampolla,
sí,
aquesta que és
no
negra.
Sí, jo no sé, clar, és que jo sempre penso en la brasa d'una botifarra amb aigua, vull dir que no li veig la gràcia, però bueno.
No, a veure, és possible que... Bueno, és possible, no, estic segur que els qui exploten aquests espais, aquests negocis gastronòmics en aquests equipaments, segur que posaran el crit al cel perquè què pot passar? Si el club organitza la botifarrada, doncs et quedes amb els crios i... Però acaba el partit, surten de la dutxa, dius, vinga, fem un aperitiu, pues és possible que no es faci dins l'equipament. Ja als grans camps de futbol, el consum d'alcohol durant els partits ja estava prohibit, si no m'equivoco, per exemple, el camp del Barça, doncs ja no es podia consumir alcohol durant el partit, no sé si abans i després, però no es podia vendre i ni es podia entrar. Per tant, bueno, és un hàbit que haurem d'agafar. I també un altre punt que dèiem, no, ara que deies allò de la botifarra amb una cerveseta o un porró de vi, puc estar-hi d'acord, però sí que és veritat que en l'àmbit de festa hauríem de trobar fórmules de begudes que es converteixin en, no es malinterpreti, en guais, de moda, sense alcohol, que n'hi ha i que n'hi ha de molt bones. I ho dic jo, torno a dir que no soc abstemi, però sembla, no?, com una vergonya, doncs després d'un sopar on ja has begut vi, on has fet postres, cafè, i surts a prendre alguna cosa, hagis de prendre alcohol. O sigui... Però tu... I hi ha còctels sense alcohol que són excel·lents.
Però tu t'imagines una festa major aquí?
No, m'ho imagino, però...
O quan es fa les paelles, arròs, tothom va bé en aigua?
No, m'ho imagino gens.
És complicadíssim.
Però una cosa és... Jo no dic que hem de trobar fórmules que aquell qui no vulgui prendre l'alcohol, perquè en aquell moment no li ve de gust, o aquell dia no li apeteix o el que sigui, doncs escolta, que no sigui una vergonya de
demanar un
refresc
o més consum de cervesa sense alcohol, eh?
Que també estarà prohibida la publicitat d'aquest
tipus de cervesa.
Sí, però vull dir
que a mi em va xocar veure això, eh? Vull dir, com a país, el país que més cervesa sense alcohol es consumeix.
Mira, aprofitant el que explicava el Toni, no sé si us heu trobat a vegades que sortiu amb algú que no pren alcohol, la situació aquella incòmoda que et preguntin per què. I per què no, i només una...
I si és dona, ja no te cuento.
Sí.
Que estàs embarassada.
Exacte. Sí. Jo no sóc abstèmia, però bec molt poc alcohol. Aleshores, entre setmana no en bec. Caps de setmana, doncs, puntualment, el vi m'agrada molt. La cervesa ja la faig sense alcohol, no? Haver de donar explicacions i a la insistència de l'entorn de que per què no et fas una cerveseta és cansat i sembla mentida que hagis de ser tu qui hagis de, com de justificar-te, no? No sé si us heu trobat a vegades això, perquè cada vegada hi ha més gent que pren poc alcohol, i al meu entorn hi ha cada vegada més persones que no beuen. De fet, ens sorpreníem l'altre dia en un sopar, un grup de persones d'una trentena d'anys, només hi havia una persona que es va demanar una cervesa amb alcohol, no? També indica que això està canviant. Quan surts de festa ja tens el gin tònic sense alcohol, el 00, a part de la cervesa. Per tant, hi ha un canvi de tendència, també, i jo vull pensar que també és un canvi de consciència en la gent, i ja que molt sovint es criminalitza, també ha banderat per molta gent jove que ha optat, perquè també hi ha més coneixement dels perjudicis de l'alcohol, a prioritzar la seva salut. I el poder fer aquest combinat sense alcohol, fer un gin tònic sense alcohol, perquè existeix, la ginebra sense alcohol la tenim, perquè la tecnologia alimentària ens ho permet. No sé si trobeu, us heu trobat, que hi ha aquesta pressió a les persones que no beuen.
Sí.
Això que deia el Toni, no? Mm. Que sembla que si no fas el gin tònic o el que sigui, quan surts a fer la copeta després del sopar, ets el raro o la rareta del grup, no?
És un avorrit, no? Mm-hmm. Perquè sempre unim, no?, l'alcohol amb la festa. Però no l'alcohol mesurat, sinó l'accés. Ja sé que sóc una mica passada, però és que és com l'accés d'alcohol amb la festa. I jo tenia una amiga que no bevia, i llavors es va inventar que tenia una intolerància mèdica. Llavors, quan és una cosa mèdica, com estàs amb els amics, no te demanen un certificat.
Però que tenis, no?
I, esclar, però era un rotllo, però era el més fàcil. Llavors, no? I quan, bueno, quan anava a congressos i coses d'aquestes, sempre una intolerància a l'alcohol, perquè és que no bevia. I es trobava amb això i trobava molt injust, no? I, bueno,
també és trist l'exalcohòlic, eh? Vull dir, jo tinc un conegut que...
No, clar, és que és un entorn complicat,
clar, Jo tinc un conegut que ha passat un procés i està ara en un procés de no poder veure res i té problemes a l'hora de sortir, eh? Perquè ell, quan es reuneix amb gent...
L'entorn.
Clar, i és molt complicat, vull dir que s'ha tingut que tancar molt amb si mateix i no sortir, per no trobar-se, doncs, amb sopars o amics que...
Sí, el bevedor social, no?, que li diuen, que hi ha gent que no veu, sol no arribarà a casa i es farà una copa de vi quan arriba, però sí, quan, no?, el bevedor social. Sí.
De fet, hi ha l'alcohòlic funcional, que en diuen, que justament aquesta setmana en parlava l'Eduard Fernández, l'actor, que ha explicat que ell tenia un problema d'alcoholisme, però era aquest alcoholisme funcional, no?, i al costat del seu testimoni n'hi havia de moltes d'altres persones, que si bé durant la setmana no tenien cap necessitat, en el moment que comencen a beure l'alcohol no hi ha aturador, no? I fins que no te n'adones que això també és alcohòlic, perquè algú t'ho explica, o el metge et fa obrir els ulls, o algú del teu entorn t'aixeca la bandereta, no n'ets conscient. No ho sé si féssim la reflexió quants i quantes hauríem de dir, del cap de la setmana, al cap del mes, quan hem begut, no?, fem recompte, potser m'ho he de plantejar.
Sí, l'altre dia conversa d'amics sortien temes d'aquests, i és cert que existeix aquest perfil també. Clar, jo personalment va haver-hi un dia que també dic, com no vull arribar aquí, m'he autocensurat, senzillament. O sigui, vull dir que els debats, les lleis, la conversa que estem tenint...
Serveixen.
No? Serveixen per alguna cosa. O sigui, al final, i a més és una decisió familiar, a casa es bevia vi i prou, tot el que és alcohol d'alta graduació ja feia molts anys que no ho tocàvem, però és allò de... Bueno, i a més, comentat amb les nenes, i és fantàstic perquè les nenes són les guardianes de que si algun dia, entre setmana, apareix una copa de vi, doncs...
No toca.
O és que estava oberta, però el cap de setmana, o no toca, i tu recorden, i per tant és fantàstic. I llavors hem deslligat, no, aquest excés d'alcohol perquè és dissabte. O sigui, una tonteria com aquesta, i, bueno, perquè surt d'una conversa amb amics on algú tenia certs problemes els caps de setmana. Llavors, bueno, va ser allò que t'ajuda a reflexionar.
És el que deies al començament, si la llei aquesta ens ajuda, no?, a reflexionar, que hi hagi espais on es parli, no?, i que prenguem consciència, no?, una mica de quan bevem o per què bevem. Bueno, jo crec que pot ser interessant.
No, i perquè no vull renunciar a una bona copa de vi.
Clar.
Senzillament és això. O sigui,
és allò que diuen, tot en mesura.
Clar,
de la mateixa manera que no renunciem a anar a una pastisseria i comprar-nos una bomba de sucre.
Això mateix.
Ja sabem que no és bo.
Però no ho fem amb mesura.
Just a mesura, i quan no et veu el metge, doncs escolta't.
Sí, però amb els menors és preocupant, no? Que associïn que no pots passar-t'ho bé si no veus. Aquesta associació jo crec que és molt complicada. No? Per passar-m'ho bé he de beure, però he de beure en excés, o sigui, he de beure com per perdre una mica l'oremus. Ostres, això és, a part de perillós, de salut, és molt perillós. en general, diríem, no?
De fet, la llei inclou aspectes educatius i socials, preveu incloure nous continguts a la prevenció del consum d'alcohol als plans d'estudi de primària. M'ha fet, a mi se m'ha posat els pèls de punta quan el Ferran em deia que hi havia criatures, deixa'm dir criatures o nens i nenes de 12 anys consumint alcohol, i de secundària. L'educació és clau, creieu, per combatre aquest problema, i com es fa perquè no sigui, perdoneu que ho digui així, com les xerrades d'educació sexual que fan a les escoles, o que feien, perquè han passat molts anys des que jo no hi soc, però que allò no era educació sexual ni era res. Vull dir, el que em fa por és com es fan, que jo crec que la mirada ha canviat amb els anys, aquests continguts per conscienciar els infants i els joves de que l'alcohol és una droga i que genera addicció.
Sí, bueno, tot el que sigui conscienciar estarà molt bé. Ara, jo torno a repetir, efectivitat. Jo no ho sé si perquè vingui una persona a fer una xerrada en una escola amb un xaval de 14 anys quan surti dirà, ui, ja no bec.
A vegades, a partir de les experiències, com fan, per exemple, l'associació Transeines que tenim aquí a la ciutat, a través de l'experiència pròpia...
Els testimonis, no?
Sí. És una manera que a vegades t'impacta més, no? Sí, quan una persona t'explica la seva relació amb l'alcohol i que on l'ha dut a pensar-te les coses dues vegades. També es volen impulsar programes per conscienciar les famílies, perquè al final, si a casa no en prenem consciència, no...
L'escola és una peça més, però...
I a l'escola no veuen, vull dir que no hi ha un dispensador, diríem.
Però, de fet, abans es podia veure als centres escolars al bar.
Sí, però...
Perquè també hi ha centres escolars que hi ha majors d'edat a la formació professional i els docents, entre d'altres. La llei prohibirà això, vull dir que no està prohibit. Jo recordo el meu institut, al bar, doncs, els professors, les professores i la gent de cicles formatius que era major d'edat, doncs, feien la seva cervesa allà i no et semblava tampoc res massa estrany. Bé, doncs la llei també...
No, jo crec que amb l'experiència és el que pot donar pot marcar més, perquè l'alcohol, a fi de comptes, no et perjudica tu sol, vull dir, és un problema que perjudica tota la societat, no? I ho estem veient ara amb els accidents, vull dir, no hi ha accident que no surti que el conductor anava o begut d'alcohol o de drogues. Vull dir que al final sí que es tindrà que fer com a societat, com dius tu, es tindrà que fer alguna cosa, perquè ja no et perjudica amb un mateix, que també et perjudica, sinó que pot perjudicar a molta gent.
També hi ha un canvi a nivell de sanitari, que és que quan una persona arribi a l'hospital i tingui menys de 16 anys amb un coma etílic o una sobredosi d'alcohol, aquí també es demanaran explicacions als pares, i més enllà, evidentment, no es pot anar per la via penal ni administrativa, es proposa fer altres tipus de propostes.
Sí, bueno, sancions...
però que es podran commutar per formacions i sensibilització, això, diguéssim, que al final si el que tu vols resoldre és aquest problema, doncs potser és la via, però potser que el papa i la mama, o els papes i les mames, o els tutors legals de les criatures puguin tenir un problema si la seva criatura de 16 anys, doncs, potser també ens fa posar el fre a casa, no ho sé. No.
Jo avui tinc una celebració, intentaré...
ser responsable.
A l'hora d'obrir el cap, pensaré, va.
Jo crec que tampoc ara hem d'entrar a no obrir-lo, no? En tot cas, és fer aquest consum una mica responsable i si hi ha menors, doncs també parlar-ne, no? El que deies, sanció o sensibilització, jo aniria a la sensibilització sí o sí, perquè aquell papa-mama que pot pagar les sancions, que això ho hem vist amb altres tipus de delictes, i per tant el nen fot el que li dona la gana perquè ja hi haurà algú que pagui la multa, doncs com això no funciona, en segons quines cases, doncs sensibilització. I amb el que dèiem abans de l'escola, al final l'escola arriba allà on aquells nens i nenes a casa seva no es parla d'aquella temàtica, no? O sigui, per exemple, l'educació en sexualitat, sexoafectiva, al final l'escola supleix aquelles cases on no es parla. Però l'escola és una peça més, prou feines tenen a ensenyar matemàtiques...
que ara també...
perquè anem carregant tot allò que a casa ens en desentenem.
Però sí, per exemple, quan les famílies, per exemple, pensen o organitzen la festa de final de segon de batxillerat, que la majoria d'alumnes són menors encara. Que es prevegi que hi hagi alcohol en aquella festa que organitzen les famílies, això és de jutjat de guàrdia.
És un reflex de la
perquè
societat,
és molt, al final. No? I quan dius, perdó, és que són menors, no? Avises al grup. Recordem que són menors el 80% dels alumnes i esteu preveient que hi veuran alcohol i en excés, què està passant aquí, no? Bueno, aquesta crida d'alerta que acaba sent la família estranya, no? Doncs jo crec que si això ens serveix com perquè socialment els mitjans de comunicació, potser, no?, els propers que facin aquesta festa hi haurà més veus i podran... Bueno, potser replantegem-nos-ho, no?, una mica.
Acabarà guanyant la Coca-Cola, ja ho veuràs tu.
Oi, per favor.
Ja tenen més impostos, afortunadament, les begudes en...
Lo bé que li anirà.
No, però el que dius tu, no?, aquesta mena de convidats sense alcohol.
I segons amb quin volum de consum, m'agradaria saber què és més sa, eh? Sí. Si una copa de cava o un cop de Coca-Cola.
Queda feina per fer. Ens queden reflexions per fer com a societat. Jo, permeteu dir-me que sóc una mica optimista, crec que potser anem en el bon camí en aquest sentit, i m'agradaria així creure-ho i que... A poc millor. A poc tots som conscients dels perjudicis de l'abús de l'alcohol. Toni, Eva, Ferran, moltes gràcies per acompanyar-nos, que tingueu bon cap de setmana, que ja el teniu a tocar.
Ai, sí.
Molt bé,
gràcies.
Igualment, gràcies. Gràcies. Moltes gràcies.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Els incendis forestals són una realitat històrica al Mediterrani, on el canvi climàtic ha empitjorat la situació. La disminució de les precipitacions i l'augment de la temperatura mitjana, juntament amb l'increment de superfície forestal per l'abandonament de les terres de cultiu, han creat una situació d'emergència que exigeix noves estratègies. Per prevenir aquests incendis, aquest 15 de març entra en vigor la prohibició de fer foc al bosc. Per conèixer els detalls d'aquesta campanya, ens acompanya el Josep Vilalta, sotinspector del Cos d'Agents Rurals. Josep, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes vegades, quan parlem d'incendis i de prevenció, ens venen al cap els bombers, no? Ens pots explicar quin és el paper dels agents rurals en la prevenció dels incendis forestals?
Sí, nosaltres, bàsicament, fem tasques de prevenció. Dividim aquestes tasques en sis àmbits, que serien la vigilància dels incendis forestals, detecció de columnes, la inspecció, que seria d'infraestructures i activitats amb risc d'incendi forestal, el control també d'aquestes activitats, la reducció del risc, la sensibilització a la ciutadania i després també dins de la prevenció incloem la investigació de les causes, perquè si no sabem quina és la causa, doncs no podem prevenir-la, no? Llavors,
exacte,
fem la investigació de les causes que produeixen aquests focs.
Com us coordineu els agents rurals amb els bombers de la Generalitat i els altres cossos d'emergència en cas d'incendi i també en aquestes tasques de prevenció que ens explicava Josep?
Sí, en el cas dels incendis forestals tenim des de fa anys ja un pla especial, que és el Pla Infocat, en el qual doncs, hi estem tots els organismes i tots els cossos especials d'emergències. I aquí doncs, bueno, la coordinació és màxima. En aquest pla està recollit doncs, tots els procediments. Nosaltres fins fa poc estàvem també en el grup d'intervenció, ara no, ara el grup d'intervenció és bombers, que són els que comanden tot l'operatiu, i nosaltres estem inclosos dins del que seria el grup d'ordre, juntament amb el cos de Mossos d'Esquadra, en el grup d'avaluació dels incendis forestals i riscos associats, i també formem part del comitè tècnic de seguiment del risc. Per tant, doncs, bueno, la coordinació la resta de cossos és màxima.
És màxima. A partir d'aquest dissabte, 15 de març, ja no es podrà fer foc al bosc. És una de les mesures de prevenció per evitar aquests incendis forestals, aquestes tasques que feu des dels agents rurals. Què inclou aquesta prohibició?
Sí, això ve a raó dels incendis del 94. Es va fer el decret 64-95, que és de mesures de prevenció a nivell de Catalunya. I tenim des d'aquesta època, l'any el dividim en tres apartats, que seria la part de menys risc, que seria l'hivern, on amb una comunicació es poden fer cremes, una part que seria primavera i tardor, on es requereix l'autorització, que és a partir d'aquest dissabte.
És aquesta etapa que ara començarem.
Exacte, que seria per es donen permisos per certes activitats amb una sèrie de restriccions i una sèrie de mesures. Tot això ve la competència és del Departament d'Agricultura i aquest any doncs, es posa en marxa, com a novetat, un nou sistema que és 100% telemàtic. Es faran les peticions per internet i bé, es tracta d'això, que si es vol fer qualsevol activitat que contingui un risc d'ignició en terreny forestal o els 500 metres que l'envolten, no només en el terreny forestal, sinó en aquesta franja de 500 metres, s'haurà de fer aquesta sol·licitud d'autorització, autoritzar des del Servei de Boscos del Departament d'Agricultura.
Quines són aquestes activitats, perquè a l'audiència se'n faci una idea, Josep, que poden tenir risc d'incendi i que s'haurien de comunicar i, per tant, fins que no tinguéssim aquest permís no ho podríem fer?
Doncs, bàsicament, totes aquelles que puguin provocar una ignició en cas d'un perill d'incendi elevat, no? Per exemple, les més freqüents serien les cremes, dins de les quals hi haurien cremes de restes vegetals, cremes de marges, per exemple, que això cada cop està més regulat. També hem de dir que en el tema de les cremes vegetals, si són procedents de treballs forestals, doncs a partir d'ara no es poden cremar, ja des de l'any passat. Si són cremes agrícoles, també van subjectes a una sèrie de condicions molt, molt estrictes. Has de ser explotació agrícola, bueno. O sigui que està tot cada cop més regulat. També el tema de, per exemple, fogueres, pirotècnies, castell de focs, l'ús de determinada maquinària, l'ús de fumadors, etc. O sigui, barbacoes, esbarjos.
No, ja no haurien de fer calçots en aquests espais, eh? Per exemple?
Exacte. S'autoritzen durant aquest període fins al 14 de juny amb unes condicions molt estrictes, uh-huh. I a partir del 15 de juny, per exemple, a particulars, doncs ja no s'autoritzarien cap tipus de foc d'esbarjo, per exemple, ni d'aquest tipus de permisos que parlàvem.
A partir del 15 de juny, doncs, aquests permisos ja no els tindrien els particulars.
No.
Aquesta autorització, fins al 15 de juny, que dona la Direcció General de Boscos i de Gestió de Medi Ambient, les poden demanar tant persones com empreses?
Sí, sí, sí. En determinades activitats, per exemple, només serien empreses, però en general sí.
D'acord. No sé si us trobeu, Josep, vosaltres, que sovint, quan sortim a gaudir de la natura, us veiem, us trobeu gaire gent que se salta aquestes restriccions? Potser per desconeixement, també, no ho sé.
Sí. Cada cop, potser menys. Uh-huh. El que passa és que cada cop també hi ha més gent al medi. Llavors, nosaltres hem notat que la gent sí que, a través de totes aquestes campanyes que portem ja bastants anys fent, ha adquirit més conscienciació del risc, no? El que passa és que, com que també hi ha més gent que va al medi, gent que potser abans no havia anat i desconeix una mica doncs, tota aquesta normativa, uh-huh. el nivell de denúncies nostres a nivell de prevenció doncs, s'ha anat mantenint bastant constant aquests últims anys.
Se us gira feina això, vosaltres a partir d'aquest dissabte?
Sí, se'ns gira feina perquè una de les nostres tasques precisament és comprovar que la gent que té les autoritzacions doncs... compleixi amb els requisits que se'ls demana, amb la pròpia autorització de mesures de prevenció i també, evidentment, doncs, comprovar que tinguin que disposin d'aquesta autorització. Si no, se'ls faria pagar i, en segons quins casos, doncs, podria derivar amb una denúncia administrativa per incomplir.
Parlem ara del Pla Alfa. És el protocol que determina el nivell del risc d'incendi i les restriccions associades des dels agents rurals. De fet, el aneu actualitzant i el compartiu a xarxes, entre d'altres, a part de la vostra web. Ens pots explicar una mica com funciona i quins són els diferents nivells i en quin ens trobem aquesta setmana?
Sí, ara, actualment, a raó d'aquestes pluges que hem tingut, ens mantenim amb el nivell mínim, que és el nivell 0. El Pla Alfa és el procediment operatiu que tenim els agents rurals, s'actualitza cada dia, i està basat en el mapa de perill del Servei de Prevenció d'Incendis del Departament d'Agricultura. Llavors, des de l'any passat, per adaptar-nos a la normativa espanyola, es va crear un nou nivell. O sigui, fins ara eren 4 nivells, ara són 5 nivells, seria des del 0 fins al nivell 4, que seria el més alt, el nivell uh-huh. extrem, i en funció de l'activació de cada un d'aquests nivells, doncs nosaltres internament ens dediquem a unes tasques prioritàries o unes altres. Per exemple, a nivell 0, que seria nivell de risc baix...
En el que ens trobem ara, ens deies, oi?
Exacte, exacte. Doncs aquí, des del cos, fem totes les tasques que fem habitualment, és a dir, de qualsevol àmbit. A nivell de nivell 1, que seria vigilància ja prioritària, aquí sí que ens centrem ja una mica en fer vigilància d'incendis, tot i que continuem fent encara totes les altres tasques uh-huh. que fem de fauna, del que sigui. Quan s'activa nivell 2, que ja seria un risc alt, aquí ja fem vigilància exclusiva, o sigui, aquí ja dediquem els efectius a fer doncs, aquest control d'activitats, tota aquesta tasca de prevenció. A nivell 3, que és el risc molt alt, ja, a part de ser vigilància exclusiva, doncs ja pràcticament ens dediquem en exclusiu a això, a fer complir aquesta normativa de les autoritzacions, a tancaments, per exemple, ja d'àrees recreatives, etc. Uh-huh. I al nivell 4, que seria el risc extrem, aquí ja, a més, hi afegim el que és la restricció d'accés en determinats espais naturals pel risc que puguin tenir i sobretot per la vulnerabilitat i la dificultat de rescat en cas de que quedessin gent atrapada. O sigui, és per una banda per evitar que hi hagi l'incendi i per altra, que en cas que hi hagi incendi, doncs sigui una qüestió de seguretat per les persones.
De fet, ara que ho explicava Josep, en els últims anys s'ha activat el nivell màxim del pla Alfa en diverses ocasions, ara que parlaves del tancament de parcs naturals, amb el cap de Creus, per exemple, entre d'altres. Això vol dir que la situació és cada cop més preocupant? No sé si aquest canvi climàtic, aquests 4 anys de sequera persistent que portem, fa que el territori estigui més estressat a nivell hídric i, per tant, que hagueu hagut d'activar en més ocasions aquest nivell màxim del pla Alfa?
Sí, és cert que cada vegada tenim més activació, hi ha nivell 2, nivell 3, i creiem que és, com deies, el tema del canvi climàtic, que també se'ns està destemporalitzant bastant el que serien els períodes, aquests que dèiem abans, no? Que ara ens trobem inclús fora de temporada d'estiu amb períodes amb pla alfa activat, però, per altra banda, també creiem, com dèiem abans, que al tenir la gent més conscienciació d'aquest risc i el fet de que fem aquestes tasques de prevenció, doncs, amb el Pla Alfa, que també suposa una sèrie de restriccions i una sèrie de normatives que també van regulant una mica totes aquestes activitats, el nivell d'incendis, proporcionalment a aquestes activacions, doncs, no ens ha augmentat massa, al contrari, i tot hem aconseguit reduir una mica tant el número d'incendis com el número d'hectàrees cremades. El que passa és que, evidentment, doncs, no podem baixar la guàrdia perquè, com dius, la situació meteorològica i de l'estat de la vegetació doncs, no ens acompanya.
De fet, ara ho dèiem, encadenem 4 primaveres amb dèficit de pluja. Afortunadament, aquestes 2 últimes setmanes doncs, ha regat el territori en general. Teniu previsions de cara a aquesta primavera? No sé quina radiografia teniu del Vallès, de Sant Cugat i del Parc Natural de Collserola, que al final és el que tenim més a tocar.
Bé, sí que... És cert que ha estat plovent, tenim la vegetació en aquests moments doncs, bastant bé, però de moment creiem que encara és bastant d'hora per fer un pronòstic. Vull dir que en qüestió de 15 dies, 3 setmanes, si no plou, si les condicions de temperatura doncs, es compliquen, de seguida podem tornar a tenir una situació una mica perillosa, no? Vull dir que és una mica d'hora per valorar-ho. Però bueno, sí que amb aquestes pluges, doncs, de cara a les pròximes setmanes, sí que tenim una mica de treva.
Quines són les zones de la comarca més vulnerables als incendis? Aquelles que podríem dir que són zones de risc?
Bé, en el cas de la comarca del Vallès, el que tenim és una manca de gestió forestal important. Aquí, doncs, pràcticament no es fan aprofitaments forestals. I hi ha una quantitat bastant important de matollar. Com a zones així molt vulnerables, doncs el Parc Natural de Collserola, sobretot pel tema de la massificació de visitants i també perquè és una zona doncs, molt, molt poblada, amb molts habitatges dins de la pròpia massa forestal.
Sí.
I tot això fa doncs, que hi hagin moltes activitats, moltes infraestructures i, evidentment, doncs, és un còctel que és un lloc on hi ha un risc important.
En aquests punts més crítics que ara ens apuntaves, es fan accions específiques de prevenció?
Bueno, en el cas concret de Collserola sí que, per exemple, hi ha una xarxa de torres de vigilància amb guaites, i també hi ha un cos de vigilants, de guardes de parc, que en cas de que hi hagi qualsevol incidència, doncs ens avisen ràpidament, tant a nosaltres com a bombers, i l'actuació doncs, és ràpida i immediata.
No sé si us trobeu que hi ha molta vegetació morta dels anys anteriors per aquestes sequeres persistents, perquè la vegetació que tenim doncs no estava acostumada a aquest canvi meteorològic que ens ha portat el canvi climàtic, i això fa que hi hagi massa en cas d'incendi, que seria una mica un polvorí.
Bé, en el cas concret de Sant Cugat, ens consta, per les inspeccions que hem fet, i se n'han fet diverses, sobretot de lo que són les franges de seguretat de les urbanitzacions i dels nuclis poblats, que es fa un manteniment molt correcte i, en principi, pel que fa a aquestes mesures preventives de les franges en quant a la vegetació seca, està bastant net.
Els deures estan fets.
Sí, exacte.
Aquest matí donava un cop d'ull a la vostra web i veia que fèieu servir la tecnologia, els drons, per controlar la població de conills, entre d'altres. En el cas de la detecció i la prevenció d'incendis, Josep, també utilitzeu i heu anat incorporant noves tecnologies, com poden ser els drons, com poden ser sensors, que us puguin ajudar a fer aquest diagnòstic del territori?
Bé, nosaltres des de fa ja un parell d'anys estem utilitzant els drons per fer un monitoreig de l'estat de la vegetació. Nosaltres ja fa bastants anys que estem fent aquest monitoreig conjuntament amb el CREAF, i ja des de fa un parell d'anys ja hem incorporat els drons per fer-ho i per arribar a llocs que a vegades no arribàvem, i així podem detectar l'estat de sequera, l'estat de la vegetació, o sigui, l'estat d'humitat de la vegetació per prevenir. També utilitzem els drons com a eines per fer els perímetres en determinats incendis que són de difícil accés. A nivell de sensors, etcètera, de moment no hi hem entrat, però sí que estem ja col·laborant en diversos projectes de recerca amb entitats divulgatives i científiques, i sobretot també ens estem incorporant amb el tema de la intel·ligència artificial a l'hora de fer la investigació. Però, bueno, tot això són temes que estem iniciant ara i de moment encara no els utilitzem a la pràctica.
Segur que, sí que, estem... que en un futur...
Exacte.
Podran donar
sí,
un cop de mai.
Futur... Exacte. També disposem els drons de càmeres tèrmiques i també en determinats casos s'han utilitzat.
Ens podries fer una radiografia d'aquí, de la zona de Sant Cugat i de Collserola, de la situació actual?
Bé, una radiografia et refereixes a...
A vista de dron, diguéssim, si hi ha molta sequera, si hi ha molt arbre mort, en quin punt està?
A veure, l'any passat sí que es van fer bastantes extraccions d'arbres morts, sobretot a la zona de Collserola, perquè es va detectar pel tema de la sequera que hi havia molts arbres morts secs i es van retirar. I aquest any, en principi, està bastant millor. També aquestes pluges han ajudat a que actualment, a dia d'avui, tinguem un paisatge bastant millor que l'any passat. I el que dèiem, no? És molt d'hora per fer una previsió perquè ens pot canviar, se'ns pot girar, però a dia d'avui, des del cos de gent rural, veiem que la situació actualment, si no canvia, és bona.
No tenim la bola de vidre, aquest optimisme, almenys per a aquestes últimes pluges. No sabem quin serà el temps. No sé si treballeu amb alguns models a llarg termini que us puguin indicar si aquesta campanya serà més o menys complicada que altres anys.
Bé, nosaltres amb aquest tema depenem totalment del Servei de Prevenció d'Incendis del Departament d'Agricultura, que són els que fan aquestes prediccions. Ells utilitzen, crec, dos models, l'europeu i l'americà. El que passa és que fins ara, entrant ja en campanya, no disposem encara d'aquestes dades.
D'acord.
Però també hem de dir que aquests models també acaben, a vegades, no sent del tot exactes, i el que sempre recomanem nosaltres és de no baixar la guàrdia. Per més que tinguem aquesta situació de bonança, extremar el risc, que la població sigui conscient de que, malgrat pugui semblar que estem en una situació bona, doncs no fer, crema sense autorització ni activitats que puguin suposar un risc per l'entorn.
Ser prudents, ser molt prudents i no saltar-nos mai la normativa. Arribem ja al punt final de l'entrevista. Josep, si m'agradaria, abans d'acomiadar-te, si ens pots dir quins són els protocols que hem de seguir en el cas que detectem un incendi o veiem una columna de fum, perquè la nostra audiència tingui clar quins són els passos a seguir per informar a qui correspongui.
Bé, en primer lloc, quan es detecta una columna de fum, el primer que s'ha de fer sempre és avisar el 112. Això és el primer sempre, per garantir una resposta ràpida i coordinada de l'emergència. A més, nosaltres, des del cos d'agents rurals, també recomanem, si es pot fer i és segur, fer alguna fotografia, perquè això ens pot ser útil per tenir informació de l'incendi. I després, sobretot, mantenir la calma i seguir sempre les instruccions dels serveis d'emergències i sempre en pro de la seguretat pròpia i de tothom.
Però... Digues, perdona.
No, Però sobretot això, lo important, lo més important aquí és l'avís al 112, el més ràpid possible.
Doncs queda claríssim, aquest avís al 112, no baixar la guàrdia, no confiar-nos per aquestes últimes pluges i fer sempre cas a les autoritats competents. Josep Vilalta, sotsinspector del cos d'agents rurals, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Bon dia.